L'adolescència és una d'aquelles èpoques difícils. Bé, bueno, difícils perquè hi ha molts canvis. Tots hem estat adolescents i el cap funciona com funciona i els adolescents, en funció de com, són una caixa de sorpreses. Magnífica, tot s'ha de dir, eh? Cada generació té els seus quès, els seus problemes. Possiblement els d'aquestes generacions tinguin un pèl, possiblement per culpa de l'entorn, que som... tenen una tolerància més baixa, la frustració, tenen el concepte de xarxes socials entrat de cop i amb força, doncs minant moltes vegades la seva pròpia autopercepció d'imatge, i això afecta molt a l'autoestima, per exemple. Però i aquí hi ha dues coses, o una ansietat crònica o una baixa autoestima. Com es distingeix això? Una cosa és l'autoestima i una altra cosa és una ansietat. Vull dir, la qüestió canvia... bàsicament, però també hem de saber com distingir-les. Vam parlant d'això amb la Laura Cerdán, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. Laura, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
D'entrada, quan parlem d'ansietat crònica en un adolescent, de què estem parlant?
Bueno, l'ansietat l'hem d'entendre com que no deixa de ser una por a alguna cosa que nosaltres ens estem imaginant que ens vindrà. Ah. I aquesta por pot ser davant d'un fet que possiblement serà o no. Llavors, no deixa de ser un m'avenço d'alguna manera al que crec que pot passar i com que crec que el resultat d'allò que em pot passar serà negatiu, m'angoixo. Llavors, això quan es va allargant en el temps és quan parlem d'una ansietat que és crònica.
D'acord. L'autoestima seria bàsicament això, no? Una percepció pròpia sempre a la baixa, en aquest cas, no?
Clar, correcte. És un respondre a jo m'estimo, m'agrada com soc.
Ostres,
llavors, si la resposta és no, o n'hi ha moltes coses que no m'agrada, o realment no m'estimo o no m'estimo prou, llavors estem parlant d'una autoestima baixa.
Aquí com ho distingim? Perquè a vegades la sensació o l'actuació de l'adolescent moltes vegades és semblant en una qüestió com a l'altra, no?
A vegades sí que tenen una actitud molt similar, però sí que és veritat que al final hem d'estar molt atents sobretot a les verbalitzacions que fan, quin discurs tenen, diguéssim. No? És a dir, una persona que té una autoestima baixa, un adolescent que té una autoestima baixa, sol fer verbalitzacions sobre si mateix molt crítiques. La típica noia, no? O,
sí.
O noi, que potser es posa al davant del mirall i, no? I ja l'escoltem que comença, uf, quins cabells, és que no em queda bé. O és que aquests pantalons, és que no me'ls posaré. I em canvio tres vegades perquè no m'agrada res del que m'estic posant, no per la roba, sinó per com em percebo, per com em veig. Perquè no m'agrado.
I
no?
Això,
o tot em surt malament.
Clar, aquesta autopressió d'autoestima, en aquest cas, conforme a imatge, com estàs explicant, no sé quin factor de responsabilitat tenen o grup d'amics, o modes, o sobretot xarxes socials. Per on va la cosa?
Bueno,
o tot?
És indiscutible, realment tot, però és indiscutible que les xarxes socials tenen una presència en la vida de tothom, diria, perquè dels adults també, però en la vida dels adolescents és brutal. Llavors, té un impacte molt, molt, molt important. Molt important, perquè al final, què veuen en les xarxes socials? Veuen vides meravelloses, cossos perfectes, tot perfecte. Llavors és un, per què jo no sóc així? Per què a mi no em queda de la mateixa manera? Per què jo no tinc aquesta vida? Per què jo he provat a fer X i no em surt com aquesta cosa que jo estic veient en TikTok o en YouTube? I els amics, òbviament, tenen a veure. Perquè al final l'adolescència és una etapa en la que els adolescents busquen encaixar en el grup d'iguals.
Laura, quin factor juga aquí la família?
Jo diria que la família és fonamental, però crec que la família no ha de posar el focus en l'adolescència. Crec que això és una feina que els pares i les mares hem de fer d'inici. Llavors és una carrera de fons, diria jo, la criança en si mateixa. Doncs moltes vegades és un, ai, he tingut un bebè, quantes coses he d'aprendre del meu bebè I després me n'oblido més o menys fins que arriba adolescent i llavors dic, uf, mare meva, que tinc un adolescent a casa. I ens oblidem a vegades, no, dels anys que estan en el mig. I l'autoestima la podem treballar en els nostres fills, no només quan arriben adolescents, que aquí intervenen molts més factors externs, a part de la família, sinó que l'autoestima es pot treballar en els infants des de que tenen res, mesos.
I clar, a partir d'aquí, quan es detecta aquesta situació, que bé, és una qüestió també bastant normal, no és una qüestió molt excepcional, com pot ajudar la família en aquest cas, l'entorn, el pare, la mare, què pot
Doncs,
fer per
sobretot,
ajudar?
evitar el judici és fonamental, que a vegades no ens n'adonem, però a vegades la mateixa família és molt crítica, perquè sovint els fills no fan o no actuen com ens agradaria que fessin. I aquí entra la crítica, que moltes vegades no ens adonem, eh? Es percep molt, molt subtilment, no? Però en frases tipus, bueno, mira com ha sortit vestit, jo li havia comprat una altra cosa, però és que al final, si no surt igual que els seus amics, no surt. Aquesta frase, molt innocent, que podria dir qualsevol mare o qualsevol pare
Sí.
del seu adolescent, inclou una petita crítica que, entre línies, és un no m'agrada com ha sortit vestit. Jo crec que aquí les famílies també entra el evitar el judici, però a més també triar quines batalles volem tenir i quines no.
D'acord.
No? És a dir, al final, bueno, doncs potser que el teu fill surti amb un pentinat determinat, bueno, no t'agradarà gaire, però realment aquí hem de decidir com és de greu. Quina batalla vull tenir i quina no. I hi ha batalles que a vegades no val la pena perquè afecta l'autoestima de l'adolescent.
Clar.
I després crec que també les famílies hem de fer una autocrítica, un examen més aviat, no? Un autoexamen de quines expectatives estic posant jo en el meu fill. Perquè això sí que afecta directament a l'autoestima. No? No sé, jo tinc una professió i jo vull que tu facis o la mateixa professió que jo o que tinguis uns estudis similars als meus, perquè si no, mira què seràs o no seràs en el teu futur. Això és posar les meves expectatives davant de la meva criatura, davant del meu fill.
D'acord.
I una cosa és aconsellar, eh? Ojo, no hem de confondre el t'aconsello, forma't, estudia, forma't un futur, no ho hem de confondre amb és que jo mira el que sóc i tu no seràs res.
Entenc, entenc. Aquest sagrari comparatiu. Quina batalla seria la més adequada per tot això? La formació, possiblement, els consells? En quines batalles sí s'haurien d'entrar?
En coses que impliquin un risc per la seguretat de l'adolescent. No? És a dir, òbviament hi ha batalles que sí s'han de batallar, el consum de drogues, el consum d'alcohol, el consum de tabac, els vapers, ens hi hem de posar, sí, òbviament. Ara bé, si el teu fill porta uns pantalons més amples o més estrets, bueno, el que dic, segurament no t'agradarà, però bueno, qui no ha sigut adolescent i ha sortit al carrer d'aquella manera.
Doncs,
Bueno.
Laura Cerdán, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, escolta, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada, cuida't.
Un plaer, una abraçada. Adéu, adéu.